els adequats, si les vigilàncies no toquen, qui paga són els centrals. I els que surten a la foto, a vegades injustament, són els centrals. També falta forma, millorar forma, la forma individual, jo crec que en el cas de Cubarsí. I hem de veure com s'adapta el perfil esquerre, perquè el que més em preocupa del perfil esquerre, Sònia, és que és la banda que va al d'ataca i, per tant, la banda que no té protegida. Cubarsí jugava a la dreta i sempre tenia Koundé o Eric més baix.
Més baixos.
Se'ns ha perdut el Ricard Torquemada. Són les 8 i el recuperem? Hola, Ricard. Doncs no.
Sí.
Ara.
No, però hola. Té molt retard.
Hola,
molt retard. Sí,
hola,
va tard.
Tens molt retard, Ricard? Sí, té molt retard.
Sí, és evident.
Ho deixarem aquí. Aprofito per preguntar a l'Anaïs i al Marcos molt ràpidament, perquè ja superem les 8. Amb el que ens ha explicat el Ricard i amb el que heu vist d'aquest Barça en aquestes dues primeres jornades, aquí, vaja, li continuen caient les ocasions de gol i els gols de les butxaques, diríeu que el Barça està millor, igual o pitjor que la temporada passada?
Home, jo crec que igual, i que està en un procés d'intentar fer una passa endavant, perquè Flick és molt conscient que al final tots els rivals que es trobi aquesta temporada molts faran com el Llevant, no? Que ja és articular un bloc baix i perseguir sobretot a Lamine Yamal, i que està doncs en aquest procés de buscar doncs altres recursos per fer un Barça una mica diferent, i que per això l'altre dia doncs veiem a Rashford extrem, Rafinha a la mitja punta, Casador fent de pivot més posicional. Crec que està fent proves, i que al final, si veus que la cosa doncs no t'està acabant de sortir bé, saps que tens el talent de sempre, el guió de sempre, que és un Barça enamorat de la bogeria, de la èpica, i capaç de fer remuntades com venia fent l'any passat. Crec que estan intentant trobar doncs això, més recursos, més ajustos en una plantilla que crec que és millor que la d'any passat, perquè té més competència ara en totes les posicions.
Per mi està igual. Evidentment, enyorem i enyorarem a Íñigo Martínez, però aquest tipus de partit també passava a Íñigo.
Sí, sí.
O sigui...
Per això que a mi em tranquil·litza que el Ricard digui que no hi veu... A mi el dissabte em va deixar sensació de fragilitat, però és veritat que no és nova, i que el Ricard hagi vist bona sintonia entre Araujo i Cubarsí, que són els que han de ser els guardians.
És una manera diferent de defensar, però crec que aquest tipus de partit a Íñigo és per veure...
Sí, i tant.
Per tant, jo crec que està igual, i que té la possibilitat, com deia l'Anaïs, de millorar, per mi d'encontrar nous registres, i ho està fent en atac. O sigui, al principi va durar poc, però els 20 minuts inicials atacava per la dreta i per l'esquerra, amb en Rashford.
A mi, semblarà que estic boig, a mi em va agradar més com atacava el Barça la primera part, que no em va fer cap, que la segona, que em va fer tres. Però...
Ja, però atacava més ordenat, després va durar poc. Però
sí, va anar perdent fluïdesa.
Va ser 10 minuts, sí. però jo crec que ahí està la clau per canviar coses. Evidentment, tens que ajustar coses al darrere, però crec que el Barça té molts recursos, mig camp, a la davantera, té en Ferran Torres, que ha tornat espectacular, té a Lewandowski, que encara no has tingut, que ha jugat 15 minuts,
sí.
Té a Lamine...
I que no l'has trobat a falta.
Evidentment, té a Lamine, que no va estar bé l'altre dia, però la perseverança de Lamine va ser fonamental per al triomf. Té a Pedri, que crec que Pedri està en un moment extraordinari. La segona part de Pedri és brutal. O sigui, no el gol, que el gol està molt bé, evidentment canvia tot, però la manera de gestionar el partit, i crec que en aquest moment està igual que la passada temporada.
Doncs tenim dos iguals, de l'Anaïs i del Marcos. D'aquí un momentet sabrem com el veieu vosaltres, però abans ens hem d'actualitzar. 4 minuts passen de les 8. D'aquí a 25 minuts mal comptats al Catalunya Vespre amb el Sergi Molero. La Sergi, bona tarda.
Bona tarda i ben tornats.
Moltes
Sònia,
gràcies.
Jordi.
Ha anat bé l'estiu per aquí.
Sí, feu una cara, eh?
Fem una cara, sí.
Sí.
Tu també.
Sí, jo crec que us ho heu posat bé, heu desconnectat.
Sí,
no?
Sí, per què enganyar-nos? Sí, sí.
Ho estic inventant.
No,
però és molt de temps.
És així,
estat,
sí. Una larga vacació.
S'ha fet llarg, teníem ganes de tornar,
és
ja.
És important desconnectar, malgrat que, com dèiem, una amb una companya ara sigui perquè has desconnectat per fer-te càrrec d'altres problemes de la teva vida.
Això és una descripció rigorosament certa. Va, Sergi, què ens explicareu avui?
Doncs tenim molta informació internacional avui, encapçalada en primer lloc pel primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, que ha qualificat de tràgic accident el doble bombardeig de l'exèrcit a l'únic hospital operatiu del sud de Gaza, que ha fet, recordem-ho, la mort d'almenys 20 persones. Entre les víctimes hi ha 5 periodistes. Les autoritats israelianes diuen que han obert una investigació. A França, mentrestant, el govern penja d'un fil. El primer ministre, François Bayrou, ha anunciat que se sotmetrà a una moció de censura al Parlament el dia 8 de setembre. Necessita suports per tirar endavant el pressupost del país després que hagi anunciat unes polèmiques, molt polèmiques, retallades. A més, també anirem als Estats Units, perquè el president Donald Trump signa cada dia ordres executives sobre diferents temes, i la darrera és la que proposa un any de presó per a qui cremi la bandera dels Estats Units. Donald Trump ha dit al seu despatx que creu que l'oposició demòcrata està al darrere de la profanació d'aquest símbol nacional. I a casa nostra, el govern de l'Aragó portarà a la Fiscalia una publicació a la xarxa social X de l'actor Toni Albà del dia 15 d'agost, que fa referència a la mort de Javier Lambán, president d'aquesta comunitat, entre els anys 2015 i 2023. Albà va publicar, literalment, "No me n'alegro mai de la mort d'algú, però en el cas d'un fill de la gran Enye faré una excepció. El govern aragonès creu que l'actor ha comès els delictes d'injúria i d'incitació a l'odi contra una persona que defensava Espanya."
Déu-n'hi-do, bé, calent l'estiu.
Bé, la cosa carregadeta.
Bé,
sí,
carregadeta el tema, i encara no hem arribat al setembre. D'aquí a 23 minuts, ara sí, ben comptats. Catalunya Vespre amb el Sergi Molero. Gràcies, Sergi.
Que vagi bé a vosaltres.
Pop-up Vespre. Amb Sònia Gelmà.
Ja sabeu que com cada dia podeu recuperar aquesta primera hora del Tot Costa i allà sentireu les opinions del Marcos López i de l'Anaïs Martí respecte al que ens ha explicat el Roger Bosà, que és que el Barça ha enviat i signat el certificat final d'obra, però això no vol dir que ja poden entrar al Camp Nou, sinó que ara l'Ajuntament ha de revisar tota la documentació i ha de donar el vistiplau i tot plegat, doncs ja ho sabeu, perquè fa dies que hi donem voltes, ens farà veure on jugarà el Barça, el seu partit de Lliga i sobretot on ha de jugar la Champions, com a mínim en la seva fase Lliga, la seva primera fase. També ens ha explicat el Roger que estan pendents o com a mínim treballen per poder inscriure abans del partit de diumenge contra el Rayo Gerard Martín, Stengne i Bardaggi en funció de les sortides que hi pugui haver, sobretot Oriol Romeu i Iñaki Peña, i la cessió d'Héctor Ford, que afecten directament a aquestes inscripcions.
I parlant d'opinions, hem d'escoltar les vostres. Francesc Ripoll, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Avui preguntàvem a la nostra audiència com veuen el Barça respecte de la temporada passada després d'aquestes dues primeres jornades. Aquí a la taula hi ha hagut un igual majoritari. La nostra audiència què diu?
El mateix. El 60,2% dels vots diuen que veuen el Barça igual que la temporada passada. El 25,4% diuen que millor i només el 14,4% diuen que pitjor. Tenim algunes opinions també d'alguns seguidors ahir que ens han comentat. Per exemple, el Damià ens diu que està molt similar però que es troba a faltar a Íñigo. Suposa per això que serà només qüestió d'uns quants partits. El Macià diu que el veu amb la mateixa gana de l'any passat i amb la ventana ha de tenir més banqueta, i el Lluís diu que el Joan García suma, la marxa d'Iñigo resta i Rashford ni suma ni resta, per la qual cosa estem igual.
Rashford no suma ni resta?
Això diu el Lluís.
Bueno, jo crec que sí, que suma una miqueta.
Jo no soc el president del club de fans, però...
Una miqueta.
Ens faltaven davanters, n'ha arribat un... Bé.
Suma. No veurem a final de temporada si sumava.
Bueno, això però, és, però en principi té que sumar més.
Sí, sí, hauria de sumar.
Que Ansu, que Pau Víctor, no?
Sí, sí.
Aquest, semblaria que...
Aquesta és l'esperança.
Gràcies, Francesc.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà. El baròmetre.
Yo la jugada, lo que he visto, parece que el jugador llega, pero también parece que deriva a nuestro jugador. Pero hay otras también situaciones como la jugada de Rondón en el área, también situaciones que creo que nos han perjudicado.
Aquest és Veljko Paunovic, l'entrenador de l'Oviedo. Ahir l'Oviedo va perdre per 0-3 amb el Real Madrid. La veritat és que un resultat bastant enganyós perquè l'Oviedo, a poc del final, va tenir l'empat a 1, va anar al pal, i al final el Madrid va rematar el partit i la victòria. Ja sentiu que el seu entrenador està disconforme amb algunes decisions de l'artista abans conegut com a De Burgos Bengoetxea. Ara és Ricardo De Burgos. En atenció que ja no ens referim als àrbitres amb els dos cognoms, i és per això que el nostre baròmetre, que abans el coneixíem com a Joan Fàbregas, hola Joan, bona tarda.
Bona tarda.
Ara serà conegut com a Fàbregas Capelles, aquí al Tot Costa, no, ho he dit bé,
A mi sempre m'ha agradat el meu segon cognom, crec que queda molt bé amb el primer,
maco.
I per tant,
és maco.
És nom d'àrbitre, no va acabar d'arribar lluny, però...
A veure, Fàbregas Capelles, Paunovic té raó de considerar-se perjudicat per l'arbitratge d'ahir? És a dir, va sortir el 36 ja a la jornada 2 o no?
Paunovic és una persona que està enfadada amb la vida, que és un autèntic maleducat, i que a la primera jornada ja es va filtrar un àudio on estava criticant l'arbitratge, dient que era una vergonya, quan portaven mitja hora de partit. Per tant, crec que és un mal fitxatge en aquesta primera divisió, no l'Oviedo, sinó Paunovic, i crec que no té raó.
Paunovic es refereix a una possible falta de Tchouaméni en l'origen del primer gol del Madrid. Jo la veritat és que segons quin pla veig, em sembla falta i en algunes no, i per tant el que segur que no és una jugada de VAR.
Clar, toca primer pilota, després acaba escombrant el jugador, és una jugada gris, el VAR mai pot entrar en aquest tipus de situacions, però si em dones a triar, per mi no és falta, per mi arriba abans Tchouaméni, i per tant algú li pot semblar falta, però vaja, no és ni un escàndol ni res similar. Per mi va fer bé Ricardo De Burgos a continuar la jugada.
I després reclamen un penal de Hausen sobre Rondón. Aquí inaugurarem la categoria piano de cua. És un penal com un piano de cua. És ridícul, és absurd, és innecessari, però és penal.
Sí, el problema de l'arbitratge és mantenir el llistó. Ho dic perquè si això dius que és un penal de piano de cua, ho pots acabar pagant durant tota la temporada, perquè, òbviament, això no és un penal com un piano de cua, és una empanteta, és una...
És penal o no, Joan?
És que no em diguis...
No, és penal o no?
No. Deixa'm dir que...
No és venir de jugar, no, eh?
Compra numerets...
Si compra numerets, empenta, és penal o no?
De manera matussera, descarada, i el pot xiular.
Jo
si xiulo l'àrbitre, jo no el xiulo. Li has dit, escolta, vigila nano, no tornis a fer, perquè m'estàs posant un compromís, però jo crec que és una jugada un pèl innocent i que si el xiula passa absolutament res.
M'estàs posant un compromís?
M'estàs
fent que xiuli?
No, és innocent o no? Però és penal o no és penal?
És que és interpretable. Jo no l'he xiulat, de veritat. A mi m'agrada que el penal sigui molt més contundent. De fet, és el que vol el comitè, que siguin penals indubtables. Si el xiula no passa res, jo m'estimo més que aquesta acció no acabi en penal.
Perquè el Joan no ens acusi de ser el que no som, jo diré que a la primera part hi ha una acció sobre Mastantú o no a l'àrea de l'Oviedo, que per mi també és penal, i que l'àrbitre també ignora. Jo no entenc molt bé per què.
A veure, els defenses subjecten lleument al davanter del Madrid, es pot dir que li fan un entrepà, és tan poca cosa que no és ni entrepà, és un biquini. Per tant, jo crec que aprofita per deixar-se caure amb Mastantuno, i el que volen aquest any el comitè és que les subjeccions impedeixin la progressió de manera molt, molt clara. Per tant, jo crec que no entra dintre la categoria de penal, i un cop més, si el xiula no passa absolutament res i el VAR no el pot rectificar, però jo crec que està ben resolt així.
Escolta'm, el que sí és una dinàmica evident d'aquesta nova direcció de l'arbitratge és que el VAR està pràcticament en extinció. Hi ha poquíssima intervenció del VAR, i això és evident que respon a una...
Hi ha una intervenció aquesta jornada.
Sí, ara hi anirem, però... Sí.
I la passada també, l'única.
Hi ha un nou responsable de VAR, que és Prieto Iglesias, va veure molt clarament que totes les intervencions que es feien durant la temporada passada no tenien un criteri uniforme, i la millor manera d'unificar criteris és que entri només en jugades que considerin que són molt, molt clares. Així ho faran. El problema és que quan poses el llistó tan baix, alguna jugada se t'escapa, no? I això, que el que acaba passant és que algunes situacions que considerem que són penal o que no ho són, doncs si creuen que poden reforçar o suportar la decisió de l'àrbitre, no entraran a corregir-les, i per tant veurem molt poc VAR aquesta temporada. I tornem una mica als orígens, amb Velasco Carballo, quan en aquell Mundial de Rússia 2018 pràcticament el VAR no entrava, era com si no hi hagués videoarbitratge, i la idea és tornar allà per rebaixar la polèmica i rebaixar la tensió, que no sé si ho aconseguirà.
Jo entenc que hi ha gent que està satisfeta perquè...
A mi em sembla que si apareixen en situacions escandaloses és el que hauria
clar,
de ser.
El que passa és que...
Perquè tota instrument... la resta són zones grises en què mai ens posarem d'acord.
Però si tu tens un instrument, ho tens que usar.
Jo, per exemple, entenc perfectament que el VAR no entri en l'acció de Tchouaméni perquè a mi em sembla que no es pot dir que sigui falta.
Correcte.
Tu pots dir que sí, l'altre que no. Jo, és a dir, a mi em preocupa que anem d'un extrem a l'altre, de la sobreutilització, que és evident que estàvem en aquest estadi, a que hi hagi jugades. Per mi el penal d'ahir de Rondón és indiscutible. Si el VAR no serveix per això... A mi em quedarà curt. Potser em quedaré sol, però a mi em quedarà...
Et quedarà molt curt, però mira, és un molt bon exemple del criteri que portaran aquest any, i és que jugades com aquestes, que tu pots dir, ostres, és penal, i ningú pot discutir que no sigui penal, però que és una empanteta i que no s'acaba de veure del tot clar o que no és decisiu com aquesta jugada, doncs aquest tipus de jugades és un bon exemple del que no entrarà al VAR durant aquest curs.
Molt bé, bueno, doncs ens hi haurem...
Anem a Valde.
Exacte.
Anem a Valde. Jo que us dic això, per mi... La jugada de Valde també és gris,
clar,
i per tant tampoc hi hauria de vendre.
És gris, Joan, o perquè, per exemple, el Marc...
És innocent
el Marc,
o no és innocent?
El Marc Domènech a la TDT de dissabte defensava aferrissadament i amb arguments i amb consultes arbitrals fins i tot que per ell allò era penal. A mi no m'ho sembla, però per una qüestió... gairebé de formació, perquè jo he estat educat en que les mans involuntàries, i aquestes és evident que ho són, és molt difícil.
Gairebé totes les mans dins l'àrea són involuntàries.
Clar,
sí, però en una
la
posició...
La qüestió és que aquí talla una pilota que va cap a porteria.
Clar, això
però...
és el mata, jo crec.
Jo crec que el més important és explicar què diu el reglament, i aquí cadascú que tregui les seves conclusions, i el que diu és que qualsevol mà en posició antinatural s'ha de sancionar. A partir d'aquí, com és una mà antinatural? Doncs una mà que el jugador ocupa un espai que no li pertoca, que assumeix el risc d'interceptar un xut a porteria, és a dir, que fa més gran el seu cos i la seva figura. Quin és el problema? Que aquest any hi ha una circular número 3, que són les directrius que reben els àrbitres, i hi ha un afegitó que diu es considerarà mà sempre que estigui clarament desenganxada i allunyada del cos. En la meva opinió,
no és
penal?
No és el cas.
Valde té el braç en forma d'L, ocupa un espai addicional, intercepta el xut a porteria, crec que la imatge aturada reforça la meva tesi, però clar, és que això de clarament és un concepte molt subjectiu,
i si
algú diu que per això, que en la seva opinió aquesta mà no està clarament desenganxada o allunyada del cos, doncs tampoc li puc dir que no.
Jo veig la imatge de Valde i el que em sembla antinatural és que en aquella situació ell posi les mans enrere, que és l'única manera que ell tindria per evitar...
Clar, però com ens hem acostumat que xuta a porta és penal o era penal...
Els
defenses s'han acostumat a fer aquest gest, que jo sí que és antinatural, el que passa és que si no et xulen pelant.
Ara, jo no puc entendre que si això és penal, lo de Tchouaméni...
És que s'està comparant aquestes jugades només pel fet que hi havia el mateix àrbitre.
No, però és que interrompé... era gol, sí o sí?
Tu potser no, però tothom sí. Ho dic perquè Tchouaméni, tot i que també intercepta un xut a porta, té el braç en posició vertical, paral·lel al cos i cap a baix.
Però més separada.
Separada i és antinatural,
Però és antinatural.
No, perquè és antinatural. Està el braç cap a baix.
Si la tens separada, en Joan, i està separant la... És que clar...
És que Tchouaméni també hi havia dues repeticions i Hernández va demanar la darrera a la porteria on es veia que Tchouaméni tenia el braç força a prop del seu cos. Per mi aquella mà no ho era, per mi era totalment natural, i aquesta té en forma de L, la de Valde. Per tant, aquesta L, que està per sobre la cintura, que diguem que si la pilota no toca en el braç acaba anant a porteria, és molt diferent a la que un jugador...
I la de Tchouaméni també va a porteria.
Sí, però el braç està en vertical, està pràcticament enganxat al cos.
Sí, però ja entenc el que dius. Però la de Tchouaméni va a porteria i l'àrbitre va dir, no, és que està Courtois detrás. Aquí també estava Courtois.
Home, hi havia Joan García darrere, o què feia?
Sí, haig de reconèixer que aquella conversa que va dir que hi havia...
Courtois al darrere.
Enganyava la gent perquè no tenia res a veure en la resolució de la jugada. El problema és que són mans totalment diferents. Aquesta, per exemple, està en perpendicular al cos i l'altra està en paral·lel. Per tant, Jo estic d'acord amb les dues resolucions. L'avantatge que tindrem aquest any és que el comitè explicarà les jugades polèmiques i, per tant, sabrem quin és el criteri del comitè a l'hora de dir si aquesta mà està clarament desenganxada o consideren que està massa prop del cos com perquè sigui penal.
Esperarem les explicacions, però sobretot esperarem que el criteri sempre sigui
el
mateix.
Ningú ho entén, si això, Pedri tampoc ho entenia.
Si això és penal, jo... Sí. Doncs, que no et dic que no.
Que els jugadors no entenguin el criteri tampoc és una sorpresa, ja, perquè ja, no. Sempre miren...
Els jugadors
són part interessada, però els que ens ho mirem des de fora i fem esforços per entendre-ho, tampoc ho trobem.
Però ara l'avantatge és que és la jornada 2 i que ara queden 36 jornades i veurem si es manté aquest criteri.
Sí, o mantenir el criteri o que diguin, mira, per nosaltres aquesta acció no és penal i a partir d'ara no serà penal. És a dir, no es tracta de marcar un criteri i seguir-lo fins al final, sinó apropar-nos al que consideren que sigui més correcte.
Sí,
i si han de reconèixer aquest error,
totalment.
Que ho facin i
jo,
ja està.
Jo insisteixo, ja ho vaig dir dissabte, a mi no em sembla cap escàndol que això sigui penal.
No.
Ara, després, que entenc l'argumentari del Joan, però a mi em costa d'entendre que
la... T'haig de dir que a mi no m'agrada que sigui penal aquesta acció, és a dir,
això
és el meu anàlisi, tenint en compte el reglament, les directrius...
Sí, totalment.
Però a mi no m'agrada que aquest tipus d'accions, en què el jugador, amb prou feines, pot apartar la mà, acabi sent penal. A mi no em convenç això.
En fi, Fàbregas Capelles ha començat fort la temporada. Joan, abraçada, gràcies.
Adeu.
Tot costa.
I també ha començat fort l'Espanyol. Sergi Andreu, bona tarda.
Bona tarda, Costa.
Ara parlarem d'aquest 4 de 6, que podria haver estat 6 de 6
sí,
fins i tot, però l'Espanyol continua fitxant. Avui, Riedel.
Sí, Clemens Riedel, central de 22 anys, és procedent del Darmstadt, de la segona divisió alemanya. De fet, n'era el capità aquesta temporada passada, internacional amb les categories inferiors de la selecció alemanya. Firma per 4 temporades, l'Espanyol ha pagat per ell uns 2 milions d'euros, és un central amb bon tracte de pilota que també pot jugar el pivot del mig al camp i que arriba doncs, per reforçar la línia defensiva de l'Espanyol. És el central que volia, central dretar que volia Manolo i que li faltava a la plantilla. És el 12è.
Sí, arriba per ser central titular,
sí.
El Cumbula de l'any passat.
Exacte.
Però quants centrals té l'Espanyol? 5, no?
5, ara mateix.
Rubio, Calero, a part de
Cabrera,
que és l'altre titular.
Pablo Ramon,
que aquest encara no l'hem vist.
No, aquest encara no ha debutat.
Molt bé.
I ara Clemens Riedel, falta el pivot. Serà l'última incorporació en principi del mercat, el pivot del mig al camp. Compte, hi ha dos noms, Guido Rodríguez, del West Ham, ex del Betis.
Et va sonar fins i tot pel Barça.
Sí, en Xavi.
Sí.
I Urco, recuperar Urco, que té molt fotut poder jugar amb la Reial, perquè té dos jugadors que estan per davant d'ell en aquella posició. I bé, veurem...
A veure que no depengui de si la Reial acaba fitxant Yangel.
Exacte.
I tot això en 10 milions, no?
Tot això que s'ha gastat fins ara a l'Espanyol són els 6,2 de Roberto, el 2 d'aquest 8 i poca cosa més. Sí, poca cosa més.
Molt bé, doncs un mercat de...
Li queden 15 milions, encara.
Sí, no.
Bé, no és que s'hagin de gastar tots.
Sergi se m'ha enfadat perquè li he dit al final l'operació Joan, que va fer córrer rius de tinta i d'indignació, ha estat una bona operació, com a mínim econòmicament.
Per cert, que Rafa Bauza, que fins ara estava en dinàmica de primer equip, s'ha dit al Mirandés.
Tot això en paral·lel a un inici de temporada, espaterrant victòria contra l'Atlètic de Madrid, i ahir, vaja, Manolo deia que dues errades defensives, per mi... És més la primera que la segona, però l'Espanyol podria haver guanyat tranquil·lament a Noeta.
Molt bon partit de l'Espanyol, punt molt meritós, en un camp sempre difícil, que demostra que l'equip de Manolo ja ha assolit, jo crec, aquest pas endavant que reclamava el tècnic en relació a la temporada passada, per bé que només s'han jugat dues jornades de Lliga. Molt bé al darrere, solvent, eficaç, ordenat, i jo crec que valent i amb criteri quan té la pilota, com poques vegades l'havíem vist la temporada passada, sortint bé, desplegant-se bé en atac, fins i tot amb certa eficàcia quan arriba a l'àrea rival, i per tant és un Espanyol que encara, quan encara falten un parell o tres de reforços, doncs genera molt d'optimisme i esperança entre els pericos pel que pot passar aquesta temporada.
Molt bona pinta, estic d'acord amb el Sergi. Sergi, gràcies.
Apa, adéu-siau.
I gràcies també a l'Anaïs Martí i al Marcos López per acompanyar-nos en aquest primer Tot Costa de temporada regular.
Gràcies, bona tarda.
No sé què riu.
Acompanyar-nos, perquè clar, el primer, el teu, i el de la Sònia...
He dit de temporada.
La
temporada
per ser tècnics comença dilluns que ve.
Quan torna a Senabra.
Aquesta setmana és rodatge. Escalfament,
no discutiré que vaig tardíssim. Vinga, va, podeu anar-vos en pau. Ara venim.
Viu un estiu que val per 3 al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
Som 3CAT. Nois, va, que abans de sortir de viatge hem d'actualitzar l'aplicació de Catalunya Ràdio per poder-la escoltar des del cotxe, també.
Sí, que a més ens faran més guapos i civilitzats.
I amb la mirada pura i brillant.
Els teus podcasts preferits, les nostres 4 emissores, tota la nostra oferta de continguts, directament a la consola del teu vehicle.
És un missatge d'interès per tots els Josep Maries.
Que l'aplicació de... Dic l'app,
poder?
Que l'app de... Que l'app de Catalunya Ràdio us acompanyi.
Compatible amb Android Auto i Apple CarPlay.
On farà 6 actes aquí.
Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
A les 2, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i Catalunya Informació.
I de dilluns a divendres a 2:15, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
Aquest estiu, a Catalunya Ràdio, Nits de ficció.
Avui, 1714, d'Alfred Bosch.
Ens enfrontem a dos gegants. Un és l'imperi espanyol, l'altre és la França de Lluís XIV.
El setge i caiguda de Barcelona i el final de les llibertats catalanes.
Recordem també el nostre gran rei Felip, patró de l'acadèmia.
Es va desfermar un bon aldarull.
Ningú m'havia explicat que començaria el meu regnat amb una guerra.
Majestat, el meu marit és soldat.
No volem apressar la causa catalana, si és que en tenen alguna. Volem que ells abracin la nostra.
A la banda enemiga, els soldats espanyols s'amuntegaven els uns contra els altres, no sé
amb
si...
Veus de Pere Arxilluer, Anna Ligeran, Josep Maria Pou, Rosa Novell, Lluís Soler, Jordi Buixaderes i Francesc Orella, entre molts altres.
Nits de ficció. Cada dia a la mitjanit a Catalunya Ràdio.
Sents això? Són els nostres 26.000 propietaris rebent l'avís que avui han cobrat les seves rendes. Com ho fan? Molt fàcil. Lloguer Segur et garanteix el cobrament de la teva renda el dia 5 de cada mes. Lloguer Segur ho fa tot per tu. Lloguer Segur, la revolució del lloguer.
9 de cada 10 incendis són causats per persones. Al bosc, al camp o a les urbanitzacions, tota imprudència és fatal. Si llences una burilla, fas una barbacoa en zones de risc o no et desfàs de les restes vegetals amb precaució, pots provocar un incendi. Evitar-ho i protegir-te comença amb tu. Informa-te'n a incendis.gencat.cat. Si veus foc o fum, truca al 112. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Hola, sóc Xavier Perramon, fundador de Shooter, l'únic fabricant català de pales de pàdel i pickleball. L'esport de moda que hi pot jugar tothom. Ja pots provar-lo als nostres centres de marca entrant a shooterpadel.com. I ara Shooter fa pales sostenibles amb el teu disseny personalitzat. Shooter, el pàdel i pickleball que emocionen.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
Dos minuts i mig i 9:15, temps per fer un parell de pinzellades de ciclisme. Isaac Vilalta, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
Avui etapa sense gran història a la Vuelta, amb victòria del Francesc Gaudú, esperant ja l'arribada de demà passat a Figueres.
Exactament, ho ha resumit a la perfecció. De fet, Gaudú ha guanyat gairebé per sorpresa, perquè el favorit era Mats Pedersen, el danès ha estat segon. Gaudú ha agafat molt bé l'últim revolt per l'interior, aquest revolt de dretes a 80 metres només de l'arribada, ha estat més llest. Pedersen no ha pogut amb ell. Tercer, Jonas Vingegaard, que és líder de la General i que, a més, demostra que vol estar allà al davant en la lluita per la victòria d'etapa. I, com et deia, el danès es manté líder empatat a temps ara amb Gaudú, que ha sumat les bonificacions. Tercer, Giulio Ciccone, però és que hi ha 25 ciclistes en menys de 20 segons. Estem tot just a la tercera etapa, per tant, es manté la igualtat. Demà, etapa amb sortida a Itàlia, final a França, a l'espera, com deies, de la crono per equips de Figueres de demà passat, que ja començarà a deixar veure algunes coses a la General.
I amb Vingegaard ja molt motivat. Gràcies, Isaac.
Una abraçada.
Hola, Ernest Macià, bona tarda.
Hola, Jordi, com estem?
Avui l'Ernest ha anat a l'inici de la pretemporada de la penya i hem sabut que Ricky Rubio amb la calma.
Sí, sí, amb molta calma. De fet, el seu preparador físic creu que en té per 2 mesos per estar al màxim nivell. Però bé, encara que no estigui al màxim nivell, crec que serà un jugador bo de veure. i el primer partit serà dijous de la setmana que ve, Sant Julià de Vilatorta.
Ah, però ell ja anirà jugant, eh? No, no vol dir que estigui dos mesos sense...
No, ja ha començat a entrenar ja amb l'equip. Sí,
val,
sí.
Val. Per altra banda, ens hem endut un ensurt amb Schengelia.
Sí, perquè ha tingut una arrítmia i fa dies que no entrena amb la seva selecció. Recordem que demà passat comença l'Eurobàsquet, ell juga amb Geòrgia, i el 8 d'agost va tenir una arrítmia, va venir a Barcelona, ha fet proves amb els metges del Barça, sembla que no és un tema que li impedeixi jugar a l'Eurobàsquet, però sí que ha de portar una preparació al marge de la resta de jugadors. Geòrgia jugarà amb Espanya ja aquesta setmana, veurem doncs com està Schengelia, aparentment no sembla greu.
Doncs bona notícia dins de l'ensurt. Gràcies, Ernest.
Adéu, Jordi.
Gràcies, Sònia.
Demà més.
I gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb la Núria de la Fuente a la producció, el Sam Silva al piano i a l'equip de realització del canal Esport 3. I a vosaltres, per ser-hi, tornem demà amb més esports, més tot costa a les 7. President, s'ho ha passat bé?
Tinc que dir que al final que m'ho he passat molt bé.